Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. L'acusat de maltractar un nadó a Lleida reconeix haver-lo sacsejat quan li va caure, però nega haver-lo colpejat. Ha explicat que ho va fer perquè reaccionés després que li caigués, diu, sense voler.
Y una vez ya me fui pel comedor, y ahí yo, con mi cansancio, no sé explicarlo si era mi cansancio, si me dormí, al querer sentarme con el niño en brazos, yo noto que doy un cabezazo y el niño se me va a caer. Bruscamente, es brusco, no lo sé, sin querer, pero es la reacción de cogerlo. Lo cogí de una pierna, de un brazo y...
El judici també ha admès que dos dies abans es va oblidar de lligar-lo a la cadireta del cotxe i que un gir brusc va fer que el nadó caigués tornant d'un viatge. En canvi, els metges han declarat que les lesions que es van observar en el nen es van produir per un traumatisme i no pas per un accident reiterat. La mare, per altra banda, ha negat que l'home volgués fer-li mal a propòsit per atacar-la a ella. Govern espanyol i sindicats acorden un augment de 15 euros del salari mínim. El govern de Sánchez havia proposat un augment de 12 euros, mentre que els sindicats reclamaven un augment de 19 euros. La patronal espanyola, però, s'hi ha oposat i no ha donat suport a l'acord entre executiu i sindicats. El document pactat preveu arribar a un salari mínim de 1.000 euros a partir de l'1 de gener de l'any 2022 i 1.060 euros a partir de l'1 de gener de 2023. Josep Costa, exvicepresident del Parlament, planta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Costa no va anar ahir a declarar per presumpta desobediència després d'aprovar una moció a favor de l'autodeterminació i una altra reprovant la monarquia. Segons l'expresident del Parlament, s'estan vulnerant els drets dels diputats.
Jo no penso en cap moment donar explicacions a uns jutges del que ha fet el Parlament, que és el poder legislatiu, és el poder que representa directament el poble. Les explicacions sempre les donarem davant del poble.
En declaracions a Estel Migdia, Costa també s'ha referit a la situació actual de crisi que viu la política catalana en el si del moviment independentista. Ha dit que va deixar la política perquè els partits no troben la manera d'anar endavant. L'escriptor mallorquí Biel Mesquida recull el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català pel seu compromís vital amb la llengua i la cultura catalana. Ho ha fet amb una trajectòria ben consolidària. Després de rebre el guardó, Mesquida ha fet una crida a viure, llegir i escriure en català.
El moment actual de les nostres lletres i de la nostra llengua, únicament i desacomplexadament la catalana, és un moment particularment atractiu. Si gran és el repte, més gran serà la victòria. Ens cal convenciment i autoestima. Convenciment i autoestima!
Mesquida ha admès que la literatura l'ha salvat i li ha donat una resiliència a prova de foc. Precisament la plataforma de la llengua catalana alerta de l'emergència lingüística derivada de la caiguda de l'ús social del català. L'entitat pública diu que només el 14% dels alumnes de secundària i 35% dels de primària parlen català a l'hora del pati. La plataforma afirma també que tan sols el 53% dels joves de Barcelona domina el català. I compte enrere per les festes de la Mercè de Barcelona que se celebraran a la seva 150a edició. L'aniversari coincideix novament amb pandèmia i restriccions i mesures per la Covid que faran i que s'estigui reservant a cita prèvia a les diferents activitats. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Albert Balla, ha assegurat que la festivitat l'afronten amb la possibilitat que l'oci nocturn segueixi tancat i, per tant, que es puguin tornar a repetir imatges de botellots.
Aquí l'apel·lació primera que hem de fer és la responsabilitat individual de tots plegats, i la segona és de que nosaltres hem de tenir un dispositiu adequat des del punt de vista de lo que és la seguretat per garantir uns estàndards mínims de convivència.
Balla fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania i avisa que l'Ajuntament té un dispositiu especial preparat per afrontar les festes. Els esports en Pau Massip.
L'Espanyol comença a preparar el partit que diumenge disputarà contra el Betis a 6:45 del vespre. Els pericos buscaran aconseguir la seva primera victòria de la temporada al Benito Villamarín. El jove Loren Morón, jugador blanc i blau cedit aquest any precisament pel Betis, ha reconegut que li agradaria viure diumenge la seva primera titularitat.
Ojalá se pudiera cumplir de que el domingo pues sea la primera y encima con mi equipo de toda la vida. Sería un poco la gracia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estoy trabajando como siempre he trabajado al máximo para que el míster sea el que decida, y cuando él lo crea oportuno pues estaré disponible.
Aquest cap de setmana també juga el Girona segona divisió. Ho farà dissabte contra el Valladolid i sense el seu tècnic, que ha estat sancionat amb dos partits. La mala imatge que va donar el Barça aquest dimarts a la Champions no esperona els aficionats a demanar entrades per al proper partit de Lliga, dilluns que ve a les 9 de la nit contra el Granada. Els socis culers han demanat 23.617 localitats i tot i que el club encara no ho ha confirmat, tot fa pensar que s'acceptaran totes les peticions i no caldrà fer un sorteig, ja que l'aforament permès ara mateix és de 40.000 persones.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé, de Toni Marín.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts, aquí seguim, al Ràdio Estel, al Tot anirà bé, fins a les 6 de la tarda, i els dic ara que, més enllà del que és l'actualitat pura i dura, com hem comentat fins ara, la vida és plena d'actualitats, no? Perquè ens passen moltes coses. Ens passen coses des del punt de vista informatiu, però ens passen coses també des del punt de vista més íntim, no? En aquest sentit, en 30 minuts, obrirem una secció que ha de convertir-se en una secció habitual. Cada setmana ens aturarem per pensar. Per pensar, per comentar, per reflexionar. M'ha agradat molt algunes de les coses que he llegit avui sobre el que serà el nostre protagonista cada setmana aquí a Ràdio Estel, Antonio Fornés, que, com saben, és doctor en filosofia, llicenciat en humanisme i diplomat en ciències religioses. I Antonio Fornés diu una cosa que la recordava la Núria al començament del programa. Diu que la filosofia és la ciència que no serveix per res, però que per això és tan important, perquè efectivament no hi ha una ciència al darrere, no hi ha un per què. El que fa és pensar sobre les coses, no? Aquella cosa en la que som realment únics. En què més som únics, si no és en pensar? De veritat, és l'única cosa que podem fer nosaltres per nosaltres mateixos. Andrés Martín Pedré de La Porta, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies. Li agrada la filosofia a vostè,
o no? M'encanta la filosofia, m'encanta, sí. Escriptors de filosofia tipus Nietzsche i Kant i demés són els que prefereixo.
No sé jo si vostè té molt de temps per llegir llibres de filosofia.
No gaire, menys del que m'agradaria.
Perquè diguem que el senyor Martín Pedré de La Porta és un cognom...
Andrés Martín és un nom compost, sí.
Ah, ok.
Un nom compost.
Doncs el senyor Andrés Martín és soci del bufet OBN Advocat, és administrador de finques API, és ponent i és lletrat d'Agora MLS.
Correcte.
Entre unes coses i unes altres, les seves targes són d'IN A4, m'imagino, no?
Sí, ara que hi ha aquestes targes digitals que traspassen la informació, sí. Va perfecte,
Està
ara
molt bé.
És genial.
L'hem convidat perquè és un senyor que en sap molt de temes immobiliaris. I avui el tema immobiliari està al damunt la taula i és una cosa que ens afecta absolutament a tots, no? D'una manera o d'una altra, tots acabem passant per una agència immobiliària, sigui per comprar, sigui per llogar, o sigui per intentar fer-ho. Perquè és veritat que els preus dels lloguers, els preus dels pisos a la ciutat de Barcelona, però tot Catalunya, estan alts.
Estan alts, sí. Han estat alts i han estat pujant durant molt de temps. Però, bueno, la veritat és que el mercat ha anat regulant una mica aquests preus, no? Ara s'ha intentat regular d'una altra manera i veurem a veure on ens porta això, a veure si ens porta el mateix camí que a Alemanya o a Suïssa, veurem a veure què...
A quin camí li agradaria a vostè que ens portés?
Jo no estic molt a favor de la regulació, perquè al final el que ha ocorregut aquí a Barcelona, el que estem visquent ara aquí a Barcelona, és una contracció de l'oferta. Estem parlant d'un 42% menys d'oferta a Barcelona. Això, i el mercat no ha baixat gairebé... un 9%, no? A Madrid, per exemple, ha baixat més i no s'ha regulat. Estem parlant que a Madrid el preu ha baixat un 9,3% i a Barcelona ha baixat un 8,2%, tot i la regulació.
La regulació, que efectivament és notícia, perquè Barcelona i una cinquantena de municipis han aprovat regular el preu del lloguer durant 5 anys més. Vostès saben que aquesta és una qüestió que agrada molt a uns i molt poc a uns altres. I, efectivament, detectem que en el sector immobiliari no es veuen massa bons ulls. Imaginem que no tot el sector pensa el mateix. Però que, en qualsevol cas, les veus més destacades del sector immobiliari van en aquesta línia de queixar-se d'efectivament aquesta regulació en el preu del lloguer, entre altres coses, per això que comentava vostè, no? Per com han desaparegut molts pisos del mercat. On han anat a parar aquests pisos?
Bueno, és principalment a la venda, d'immobles. Hem de destacar que la gent... Històricament ha buscat els immobles, el totxo, com un valor refugi. I ara, realment, la gent no està buscant aquesta inversió, no? Comprar un immoble pues, pel dia demà tenir pues, una rendibilitat i poder tenir un complement, no?, a la jubilació. Ara el que estem veient és que estan fugint. Aquesta és la realitat. Un 42% menys oferta a Barcelona és moltíssim. Estem parlant a ciutats com a Madrid, que són comparables per número d'habitants i per una mica de la tipologia de ciutats. El descens de l'oferta no ha passat del 20% i escaig. Per tant, clarament, alguna ha passat en aquest any amb aquesta contenció de rendes que el mercat no ha tolerat. Això és aquesta és la realitat.
I pisos dedicats al turisme? Ho dic perquè, com tampoc no venim d'una època massa generosa pel que fa al turisme, un podia pensar que, efectivament, el mercat de lloguer s'havia d'incrementar, no?
Clar, però ara ens hem trobat amb la pandèmia. El mercat, precisament, turístic gairebé ha desaparegut, per clar. No dir que allò és inexistent. Aquestes vivendes s'han reconvertit. Inicialment s'havien de reconvertir per un mercat de lloguer a llarg termini, a vivendes a 5 anys o 7 anys, en funció de si el propietari era persona física o jurídica, i realment al final el que està passant és que aquestes vivendes s'han transformat a vivendes en venda. Aquesta és la realitat. S'estan comercialitzant aquests immobles i s'estan venent. Ja no s'estan llogant. I
això no hauria de comportar una baixada en el preu dels pisos?
En el tema d'immobles de comercialització per venda, efectivament. Però en el tema del lloguer, que és...
Ah, no, clar, tot el contrari.
Tot el contrari. Però no només això. El que ens estem adonant els professionals que ens dediquem a això és que la dificultat per trobar un pis ara és molt més gran. És a dir, s'ha aconseguit just el contrari del que s'estava buscant. Si nosaltres creiem, com a professionals, que el normal és incrementar l'oferta, no? I el que s'ha aconseguit és reduir-la, just tot el contrari.
A veure què pensa la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, que és el director de Relacions Institucionals i Formació del Col·legi API de Barcelona, crec que es coneixen bé vostès dos, és el senyor Juan José Aguilera. Bona tarda, senyor Aguilera.
Hola, bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per atendre la nostra trucada. Permeti'm, què pensa vostè de la notícia del dia, ara que estàvem parlant, no? Aquesta regulació del preu del lloguer que continuarà durant 5 anys més.
Bueno, doncs com bé apuntava el company, jo penso que realment l'efecte que s'aconseguirà serà tot just al contrari, no? Són d'aquestes mesures populistes que als polítics li agrada molt de fer, però realment poc efectives, molt poc efectives, i això, a més, és el que s'ha comprovat en el darrer any.
Realment, la xifra que ens estava explicant Andrés Martín ara fa un moment és al·lucinant. Si ha baixat o ha caigut un 42% el nombre d'immobles dedicats al lloguer a la ciutat de Barcelona, no?
Sí, realment l'oferta de lloguer ha baixat moltíssim. És molt normal, perquè al final hem d'entendre que el mercat doncs d'alguna forma forma un conjunt heterogeni. Si perquè n'hi hagi immobles posats en lloguer, aquests immobles algú els ha de comprar, el preu de compra és lliure i el de posar-lo a renta està fixat, doncs molts inversors decideixen d'invertir en un altre puesto i deixen de posar inversió en immobles per posar-los en renta, ja que no els hi surten els números.
Això ha provocat que es dispari, efectivament, el nombre d'operacions de compra de pis ara mateix a Barcelona?
Bueno, la veritat és que això ha augmentat el nombre de pisos en venda, el que és el mercat de compraventa ha sortit força bé de la crisi del Covid i el nombre de compraventes és molt alt i està molt bé en nombres i clarament d'abans de la pandèmia, mentre que el mercat de lloguer és el que s'ha resistit i inclús podem veure que mercats similars al de Barcelona, com podria ser el de Madrid, amb rentes lliures ha baixat més que no el de Barcelona.
Ara mateix ens ho deia Andrés Martín, això, no? Que efectivament coincidia en el mateix pensament, no? Per tant, avui llogar un pis a Barcelona és més car i més difícil que abans de la regulació?
No és més car perquè en realitat els preus han baixat, amb la qual que és una tendència que ja venia de l'any passat. Els pisos de lloguer estan baixant a les principals ciutats d'Espanya, però no solament per això, sinó perquè el mercat de lloguer és molt sensible a qualsevol crisi, és a dir, molt més que el de compra-venda. El que està disposat a comprar i pot comprar, normalment la seva situació no sol canviar de forma tan radical com el que vol llogar, que moltes vegades sí que depèn de tenir feina o no tenir feina, l'atur ha pujat, de la seva seguretat de la feina, la gent que està en ERTE, etcètera, etcètera, les parelles que decideixen que amb la crisi no s'independitzen, els turistes que no venen, els estudiants que fan un altre plantejament o decideixen compartir pis en comptes de llogar un per els sols, etc, etc. És a dir, el preu del lloguer ha baixat, el que sí que és veritat és que hauria baixat més si els polítics no haguessin intervingut al mercat.
Andrés Martín, vol dir alguna cosa?
Sí, bueno, Juanjo, molt bona tarda, eh? Encantat de saludar-te.
Encantat, Andrés.
En la línia del que està dient el Juanjo, hi ha una dada molt significativa que crec que és molt important que tinguem en compte. Hi ha una manera de mesurar la demanda del client interessat en un pis de lloguer, li diem índex relatiu de demanda. Aquest índex l'analitza, per exemple, portals importants com Idealista. A la data d'entrada en vigor la llei, al setembre de 2020, aquest índex de demanda era del 1,7%. Un any després, just al setembre de 2021, aquest índex de demanda s'ha multiplicat per 3, estem en un 4,8. És a dir, tenim moltes més persones demanant la mateixa vivenda que abans de regular el mercat de lloguers. Això és significatiu perquè què significa? Que a la postre, al final, quan un propietari demani documentació o demani exigències per llogar el pis, ho farà incrementant molt més les peticions. Per tant, la dificultat per accedir a aquestes vivendes, si es retreu la demanda un 42% i les exigències són molt més elevades, significarà que ho tindrà molt més complicat.
És evident que en aquest programa ho dic sempre, i sobretot com estem en les primeres edicions del programa, m'agrada recordar-ho, ens agrada tenir tots els punts de vista. Per tant, ens hem anat a l'altra banda. I està ara mateix a l'altre costat del fil telefònic el portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès. Bona tarda, senyor Aragonès.
Hola, bona tarda, què tal?
Gràcies, abans de tot, per atendre'ns, com dèiem. Fa una estona ja que està escoltant. Per tant, més que preguntar-li res, a mi m'agradaria conèixer la seva opinió sobre tot el que s'està dient.
Sí, fa una estona que estic escoltant i justament la primera idea que em venia al cap és d'on traiem les dades, no? Justament les últimes dades que ara s'estaven referint venien d'Idealista, que és una empresa que es dedica justament a això. Per tant, és part. És a dir, no podem fer passar per dades imparcials, per una expertesa, el que en el fons és un interès, i un interès econòmic, evidentment, grandíssim, perquè és el seu negoci el que estan fent aquí. Nosaltres, a l'hora de veure com ha anat fins ara la regulació dels lloguers, que és veritat que és molt prematur per treure conclusions taxatives en un sentit o altre, això, crec que amb això podem estar d'acord tots els que estem aquí, les dades que tenim fins ara de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, de dos trimestres, surten cada trimestre, tenim del darrer trimestre del 2020 i del primer trimestre del 21, ens indiquen que els preus del lloguer en els municipis regulats han baixat molt més que en els municipis on no s'aplica aquesta regulació. I que, en canvi, aquesta por que alguns havien posat quan estaven preparant la llei que baixessin el número de contractes, doncs no s'ha confirmat. El número de contractes ha seguit pujant amb una tendència que ja teníem, però, a més, ha pujat encara més en els municipis que tenen regulació, que no pas els que no en tenen, amb un màxim històric a Barcelona des del 2015. I, a més, abans es feien comparacions entre Madrid i Barcelona. Clar, també permet fer algunes comparacions a les dades que han sortit de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. En poblacions semblants, de mides semblants i properes geogràficament, com per exemple Lloret i Blanes, no? Lloret no té la regulació, Blanes sí, Blanes han baixat els preus mentre Lloret es mantenien. El mateix passa amb Cambrils i Salou, amb Esparreguera i Olesa i altres parelles que podríem trobar que ens ajuden a analitzar quins han estat els efectes de la regulació.
Què penses sobre aquesta qüestió que hem comentat aquí al programa, eh? De que hi ha un alt percentatge de pisos que han deixat el mercat de lloguer?
Nosaltres no tenim... O sigui, aquestes dades, clar, les dona Idealista. Nosaltres estem basant les dades públiques i veiem que els números de contractes han seguit pujant. Per tant, no...
No creu que hi ha més... No, li pregunto, jo sí que no tinc ni idea. No creu que hi ha més dificultat a hores d'ara per accedir a un lloguer, doncs?
No tenim dades que ens indiquin així.
Okay.
I de tota manera, deixi'm dir una cosa, perquè s'ha utilitzat com a argument de que això podria passar, s'ha dit literalment, no, que la gent comprava immoble per a la seva rendibilitat, que és una paraula molt bonica per dir especulació, doncs clar, justament aquesta llei pretén posar límits a l'especulació. És a dir, si aquí el que estem confessant d'alguna manera o admetent és que no té sentit comprar habitatge si no és per poder-hi especular, doncs efectivament aquesta llei havia de posar límits a aquesta especulació perquè ha estat provocant centenars i milers de desnonaments invisibles fins ara, perquè no hi havia cap límit a posar preus molt més alts quan s'acabava el contracte, encara que l'inquilí hagués estat perfectament pagant cada mes. I per tant, tot aquest angoixa que provoca la finalització d'un contracte la substituïm per la tranquil·litat de saber que el preu com a mínim es mantindrà i possiblement hagi de baixar.
Andrés Martín, vol dir alguna cosa sobre tot el que estem escoltant?
Bueno, en relació a les dades i una mica amb els comentaris en la línia que estava comentant, podem veure en economia comparada una mica el que ha passat a Alemanya, no? Per dir dades concretes i objectives que venen i provenen, per exemple, del govern, no? De Nacho Álvarez, secretari d'Economia, en aquest cas de Podemos, que no se li pot dir que tingui cap interès en una altra línia, però aquest estudi que ha fet l'estudi Goodman ens està dient que hi ha una contracció a Alemanya del 30% dels immobles. És a dir, el que s'està notant, aquesta contracció del 42% en el cas de Barcelona, s'ha notat també a Alemanya i en altres economies en la que s'ha restringit. En el cas d'Alemanya tenen, a més, dos sistemes de regulació del preu. Però no només això, s'hauria de donar una explicació com és possible que en un mercat regulat com a Barcelona, en el que la tendència de reducció de preus ha estat del 8,2%, a Madrid ha sigut major. Sense una regulació del mercat, sense... estic parlant de dues ciutats que són molt similars, no?, en tarannà i forma número d'habitants, etcètera, i que aquesta tendència, òbviament, des d'un mercat, des d'una informació obtinguda d'un portal que es dedica als arrendaments, perquè efectivament les dades provenen del portal Idealista, és la millor font per templar, no?, per veure exactament quina és la temperatura del mercat, realment, i veure si aquesta comparació entre mercats regulats i no regulats, posem Madrid i Barcelona, s'està produint o no. I aquesta explicació no la trobem en el mercat regulat.
Senyor Aguilera, vol afegir alguna cosa?
Bueno, jo afegiria un parell de coses. Una puntualització que s'ha dit, que és el tema de que invertir en vivenda per posar-la en lloguer és especulació, pues a veure si algun dia comencen a especular les administracions i així es posen immobles de lloguer a l'abast dels joves i de gent necessitada. Al final, els immobles algú els ha de pagar perquè se puguin posar en lloguer. Jo penso que el senyor que compra un hotel per després treballar-ho i treure un benefici no és tant una especulació, sinó és un servei que a la societat capitalista algú ha de posar la pasta perquè les coses es puguin fer. A banda d'això, en un negoci lícit i sempre, no? com estem parlant. És a dir, que no penso que estigmatitzar els inversors sigui la millor manera per solucionar un greu problema de manca d'habitatges de lloguer. A banda d'això, també dir que nosaltres, els APIs, estem a peu de carrer tots els dies. Jo porto 20 i pico anys amb agència immobiliària oberta a Barcelona i el que sí que sé és el que fan els meus clients. És a dir, sí que tenim dades de portals immobiliaris, però després també tenim l'expertise de què passa amb els nostres clients i què fan els nostres clients. No? Mm-hmm. I els nostres clients, la veritat és que cada dia tenim més demanda de gent que vol llogar i no els hi podem satisfer la seva demanda perquè no n'hi ha pisos a l'abast de tothom, i això es veu s'ha vist el darrer any incrementat. Tenim molts demandats amb demanda insatisfeta, malauradament, i després tenim doncs molts propietaris d'habitatge que precisament per aquesta estigmatització de que si són especuladors o de que si tal, doncs diuen, bueno, doncs potser me'l vendré i així no tindré aquest problema, no? O si tinc que invertir, potser m'aniré a una altra ciutat, doncs on no me diguin que és el que després tinc que cobrar per la meva inversió. Jo penso que ens equivoquem, que hem d'anar de la mà, que el mercat és un sol i el benefici ha de ser de tothom, ha de ser benefici pels que fan de propietaris i benefici per a tot aquell que necessita un espai, un habitatge on viure.
Enric Aragonès, què pensa?
Clar, dues coses, eh? És a dir, estem d'acord amb que hi ha d'haver habitatge públic de lloguer. Ho dic perquè s'ha dit, com si ja tots, no? Com confrontant-ho, crec que això és una cosa que estem tots d'acord i, per tant, no entro en això. Sobre el tema que dèiem d'estigmatitzar l'especulador, l'arrendador... A veure, no és un tema d'estigmatitzar, és a dir, és posar nom a les coses, comprar una propietat per després treure'n un rendiment econòmic, sent que no és un rendiment del treball, que és un rendiment de la propietat, és especular. Jo no entro ja ni en una qüestió, ni ho toco, de lícit o de moral, però és un fet que això és especular. I quan es parla de beneficis, no?, que deia el senyor Aguilera, de beneficis per uns i beneficis pels altres, clar, no podem posar al mateix nivell dos coses com són. Treure benefici econòmic, no?, monetari, d'una activitat econòmica, per una banda, que ja no entro en si és lícit o si no ho és, i tenir una llar on viure. És a dir, no podem posar al mateix nivell aquests dos tipus de benefici. Perquè la pèrdua d'uns beneficis d'uns és guanyar menys diners. Dels altres és no tenir llar. És a dir, estem parlant de la garantia d'un dret bàsic, que evidentment, perquè abans també es deia, abans no entrés jo, que és populista perquè els polítics no haguessin d'haver intervingut. Evidentment, s'ha d'intervenir des de les polítiques públiques per garantir el dret a l'habitatge. Des de diversos fronts, no plantegem que la regulació dels preus dels lloguers solucionarà tots els problemes d'accés a l'habitatge en aquest país, sinó que creiem que és un front posar límits a l'augment de preus del lloguer al nostre país, i n'hi ha d'altres, com és, evidentment, tenir habitatge públic, que creiem que ha de ser de lloguer, fer que els contractes puguin tenir més durades, garantir l'obligatorietat de fer un lloguer social en famílies vulnerables, és a dir, tenim tot de fronts. Aquest n'és un. I jo també el que diria, i que crec que amb això ens hauríem de poder posar d'acord tots els que estem avui aquí, és que portem un any de la regulació, les dades no ens permeten tenir l'any sencer perquè sempre responen a uns mesos abans, i que haurem de seguir veient els efectes, evidentment. És a dir, la llei planteja també els mecanismes de seguiment per veure tots els efectes i les externalitats que pogués tenir aquesta regulació, que seguirem vigilant. Crec que és prematur també assenyalar, treure conclusions definitivíssimes en un sentit o altre, com ho és també fer-ho d'experiències d'altres països que siguin molt recents. És a dir, es parlava de Berlín, jo crec que tenim exemples a Holanda, a Àustria, a Dinamarca, en alguns casos des de fa més d'un segle que estan regulant preus de lloguer, amb altres fórmules, evidentment, eh? Però vull dir que sempre ens agafem experiències molt recents també per treure conclusions ràpides.
Molt bé. Enric Aragonès, moltes gràcies, de veritat, per estar avui amb nosaltres. Molt amable.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Juan José Aguilera, senyor Aguilera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Andrés Martín, això és el que té ser la persona que tenim a l'estudi, no? Que, lògicament, a l'últim torn de paraula li cedim a vostè, hem sentit a tot. Clar, sempre és complicat, no? Per la gent que ens ho mirem des de fora, qui té raó, no? Qui té raó? Les dades són les dades, efectivament, no sé.
Bueno, la realitat és que el mercat autorregulat ha funcionat millor que la regulació, no? I hem vist una baixada de preus a Madrid, que no està regulat, davant de Barcelona, on sí ho està. I una altra realitat, crec que també és molt objectiva, difícil de qüestionar, és que quan el mercat s'ha regulat des de l'incentiu a l'arrendador, ha funcionat molt millor. I no només això, el parc de lloguers s'ha millorat. Quan tu li dones incentiu al propietari perquè reformi, perquè arregli, perquè llogui, perquè la gent lloga, la gent arregla. Si tu no els hi dones aquests incentius, la gent què fa? No lloga i no arregla. I això, al final, va en detriment del llogater. I aquesta realitat l'hem pogut veure quan se li ha donat incentius a aquest mercat de lloguer, no?
Estava pensant que, clar, el món del... És com el món dels empresaris, no? Que d'empresaris n'hi ha de molts tipus. I segurament de persones que lloguen pisos també. És a dir, que hi ha les grans empreses que lloguen pisos, després hi ha els petits tenedors, en diuen així? Petits, sí, tenedors, petits, crec, no? Sí, sí. Fins a quants pisos?
10 pisos. Gran tenedor, a partir de 10 pisos, gran tenedor, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Els obliga, no? A partir de 10 pisos, a dedicar...
Sí, tenen una sèrie d'obligacions, no només amb el tema dels desnonaments i obligacions d'ofertar lloguer social i de més, sinó que hi ha una sèrie de prerrogatives importants a nivell judicial, també.
En qualsevol cas, sí que és veritat que venim d'un moment complicat, econòmicament parlant, socialment parlant.
És veritat, sí.
Tothom ho sap, tothom ha vist com ha caigut el turisme a la ciutat de Barcelona, tothom ha vist també aquest èxode que s'està produint de Barcelona a molts altres pobles. Veritat, això ens ho deien l'altre dia, que hi ha molts pobles a Catalunya que fins ara l'oferta era molt àmplia i que ara ja no és tan, ni tan àmplia ni tan econòmica com temps enrere. Això ho tenen detectat vostès?
Totalment d'acord. Clar, al final la gent ha experimentat el que és estar confinat a un immoble, en un pis, i ha anat buscant aquesta sortida perquè psicològicament, si s'ha de tornar a confinar, no sigui el mateix estar en una casa, en un jardí, o potser en un pis una mica més gran que en un pis petit, no? I hem vist incrementar moltíssima la demanda en la que coneixem com a segona residència, no? Que ara s'està convertint en primera residència, en zones de costa.
L'altre dia, i em permetrà que expliqui gairebé un sopar, l'altre dia amb persones que en saben del món immobiliari i em deien que assistirem en breu a una pujada dels preus potent, eh?
Ja l'estem experimentant, sí, sí. Ja estem experimentant una demanda incrementada, ja a mes de setembre s'està notant, i segurament els pròxims mesos així serà, també.
Tant en lloguer com en compra, eh?
Bueno, el tema del lloguer, hem de veure quins efectes tindrà, no? Aquesta fugida cap endavant a la venda d'immobles, i veurem a veure què passa amb aquesta regulació del mercat i si realment té o no té èxit, no?, aquesta mesura. De moment no l'està tenint.
Andrés Martín Pedré de la Porta, ha estat un plaer, de veritat, tenir-lo avui amb nosaltres.
Igualment, ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies.
Espero que ens torni a veure algun dia.
Així serà.
Moltíssimes
gràcies.
Passa un minut a 4:45. Ara fem una pausa i les convido a que, si poden, no sé, o es facin un cafè, o pugin una mica el volum de la ràdio, seguin tranquil·lament, un gotet d'aigua, el que sigui, i es deixin endur per una conversa que jo tinc la sensació que serà molt interessant, perquè avui ens acompanya un home que a partir d'avui estarà cada setmana amb nosaltres, disposat a parlar-nos de per què serveix l'única ciència que, segons ell, no serveix per res, la filosofia.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquesta setmana ha començat un nou curs escolar, esperem que amb tanta normalitat com sigui possible i amb totes les ganes del món per superar la crisi de la pandèmia, també en l'àmbit educatiu. Avui us vull proposar un munt d'activitats.
Les mil formes de l'aigua.
I és que amb el començament d'aquest nou curs, la Fundació Agbar vol estar un cop més al vostre costat i us presenta un catàleg d'activitats adaptades íntegrament a l'entorn digital. Han adaptat els nous formats de treball, els continguts, les competències i les motivacions de cada nivell educatiu i de cada proposta didàctica. A través del coneixement, volen avançar junts cap a una societat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, que posi en valor la importància de l'aigua a les nostres vides. Trobareu el detall d'aquestes activitats visitant el web de la Fundació Agbar, www.fundacioagbar.org, on us podreu descarregar el dossier complet. Però si sou docents a Catalunya, també podeu contactar amb ells a través de l'email serveiseducatius@aiguesdebarcelona.cat i estaran encantadíssims d'aclarir-vos tots els dubtes que tingueu. Que tingueu, doncs, un bon curs i, sobretot, gaudiu-ne plenament.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a CaixaForum.org.
Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Leaving to find my soul, told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Dèiem ara fa un moment que estem molt contents perquè és la primera vegada, i li estava explicant a l'Antonio, que faig ràdio mirant al carrer. I mirar el carrer Antonio està molt bé, perquè és per on passa la vida, no?
Home, és espectacular, la veritat.
Sí, no? Que bé que estiguis aquí.
No, home, un plaer i agraït que hagueu pensat en mi i, com deia abans, i amb la filosofia.
Fas coses molt importants, eh? Ara, mira, el dilluns 20, això és aquest dilluns vinent,
sí,
eh?
Sí, efectivament.
A la Casa del Llibre, Passeig de Gràcia 62. Ho dic ja, perquè després començarem i s'avarirà la cosa. Ja vaig tenint una edat, oi que m'entens?
Magnífic.
Cicle... El paraíso, una mirada filosòfica i política con Antonio Fornés. Antonio Fornés és aquest senyor que a partir d'ara estarà cada setmana amb nosaltres. I el dilluns parlaràs a les 7 de la tarda del 700 aniversari de Dante, El paraíso en la filosofia poètica d'un genio de Occidente.
Això mateix. Home, jo què vull dir? Què puc dir? Jo crec que és un tema molt bonic. Primer perquè, de fet, aquesta setmana s'han complert els 700 anys de la seva mort.
Ahà.
Per mi, un dels, el poeta per excel·lència europeu i un dels grans escriptors entre els 5 millors de la història de la humanitat. La Divina Comèdia s'ha de llegir, però clar, té molts nivells de lectura, no? Té un nivell de lectura pura de plaer, en el sentit d'una història increïble, però també té una manera de llegir-la política, perquè en aquestes conferències el que parlaré, clar, lo fàcil, per exemple, hauria sigut parlar de l'infern, no? Quan Dante estava viu, ell va viure molts anys i va escriure la Divina Comèdia a l'exili, ell estava exiliat a Verona, i quan ell caminava pels carrers, la gent es callava i quan passava murmurava, aquest és l'home que ha estat a l'infern. No? Perquè ja s'havia llegit, que va impactar molt. Perquè, clar, l'infern és molt truculent. Però, en realitat, al llarg de la història del pensament, la manera en com els homes han creat i han pensat el paradís... determina una miqueta la seva visió política del món, eh? I fixem-nos com això és tan clar en aquestes conferències. Començaré el dilluns amb Dante, després amb El paradís perdut de Milton, i acabarem amb Platonov, que és un comunista, en Chevengur. Uh-huh. Això ha devingut tan clar que si bé van començar primer a la història amb El paradís darrere, és a dir, una cosa que van perdre per Adán i Eva, etc., després el van posar al davant. Quan es portem bé, al cristianisme, pensem que anirem al paradís. I l'últim pas d'aquesta creació política del paradís és amb la modernitat, en la qual el paradís ja no hi serà al cel, sinó serà a la terra. Perquè nosaltres tenim una idea que ens sembla molt normal i molt, diguem-ne, evident, però que és molt moderna i que mai ha sigut a la història de la humanitat, i és que el món progressa i que cada dia anirà millor. Si un llegeix a l'edat mitjana... veurà que els monjos que ponia mundus senescit, uh-huh. El món envelleix, això s'acaba... És la idea de que tot sempre anirà malament. A partir d'un moment, amb la modernitat, apareix aquesta idea del mil·lenarisme, de que ho arreglarem tot, i traslladem aquesta esperança del paradís del cel a la Terra, i acabarem amb això. És una reflexió sobre això, començant pel Dante, que és...
Som un clar reflex d'això, nosaltres, perquè el programa es diu Tot anirà bé.
Sí.
No sé com prendre-m'ho.
Bueno, clar, diguem-ne que si aquest programa el féssim a l'edat mitjana o a l'època clàssica, sí, algú diria, aquest senyor...
Està fatal.
Estan regulats, sí, perquè no veuen que tot... Perquè si, durant molts segles, per exemple, si pensem a Xioda... el seu llibre i molts altres clàssics parlant de la, jo què sé, de al principi ja era l'edat d'or, després la de plata, la de bronze i finalment la del ferro, que és actual. Sempre al llarg de la història hi ha hagut la idea de que el món anava cap enrere, que s'acabaria, no? De fet, i és una cosa curiosa, i ens n'anem una miqueta del tema d'avui, però bueno...
Ara anem, no t'amoïnis.
Ja que ens hem perdut...
I deixa'm dir-te que això passarà gairebé sempre.
Magnífic, per
mi. És bastant probable, eh? És bastant probable.
La idea ja progressa, en realitat neix al segle XII amb un bonjo que ja ningú recorda, que és Joaquim de Fiore. D'acord? Aquest Joaquim de Fiore, que va ser al final tractat com mitja heretja, no, etcètera, va dir que el món estava dividit en tres etapes, en tres, perquè diguem-ne és la Santíssima Trinitat, i deia la primera part era la del Pare, l'Antic Testament, la segona part és la del Fill, i ara, diu, comença el tercer mil·lenni, val? Que serà el mil·lenni en qual serà el mil·lenni de l'Esperit i viurem bé a la Terra. Això que va a aquest segle d'Osama va dir, aquest senyor està regular, això s'ha imposat brutalment. De fet, Norman Cohn, que és un estudiós d'aquest tema, diu, això s'ha imposat tant al subconscient dels europeus que inclús el Tercer Reich, el Tercer Reich nazi, era el tercer, i ells van dir que duraria 1.000 anys. És a dir, estàvem copiant directament a Joaquim de Fiore, perquè nosaltres ens hem cregut, d'alguna manera, que el món millorarà. Inclús, en la pitjor situació, mantenim aquesta idea, que és, la tenim molt imbuïda, però és absolutament moderna, de que el paradís ja no hi serà allà, sinó que un dia arribarà aquí. És aquesta esperança, no? I clar, això té tot una reflexió filosòfica i que arriba a la vida real, a que posem un programa, tot anirà bé.
El nostre és una mica de recull d'aquest tarannà social que vam viure tots durant la pandèmia, que en el moment pitjor estaven... I a mi això m'emocionava molt, perquè, clar, sortia cada dia amb el gos a passejar, i era d'aquells als que tothom li demanaven el gos, no? Tothom el volia.
Jo compartia, jo tinc un pastor alemany, o sigui...
Veus? I recordo que això va ser molt bonic, no? Anaves caminant i anaves veient aquests missatges d'optimisme que et visitaven des de qualsevol balcó amb els dibuixos dels nens.
El que passa... Els filòsofs són molt passats i llavors tendim sempre a intentar mirar les coses des de diferents punts de vista. Això que està bé, però té, des del meu punt de vista, la part negativa. És a dir, si recordeu, Sèneca sempre deia, la seva frase era sense por, sense esperança. I si recordem també els clàssics, diguem-ne, sempre es veia l'esperança com un... una qüestió que provoca dolor, d'acord? Al llarg de molts dels segles s'ha vist com aquesta idea de que tindre esperança és com un no voler veure les coses, d'acord? I en el fons provoca més dolor. Si pensem amb la capsa de Pandora, Pandora, que l'envien els déus per destrossar els homes, quan ella obre la capsa per curiositat, molt semblant al mite d'Adam i Eva, el tema d'això, si mengeu aquest arbre, coneixereu, doncs Pandora el mateix, què hi ha aquesta capsa, no? No tinc que obrir-la. Quan l'obre surten tots els mals, d'acord? I que només queda una dintre. I que és l'últim que hi ha a la capsa? L'esperança. I llavors té la dualitat de les interpretacions. L'esperança és el que pot curar tots els mals, o l'altra manera de veure, l'esperança és el pitjor dels mals, perquè fa que mantinguem aquesta idea de que les coses milloraran quan no milloraran, no? Amb la qual cosa, és veritat que, tal vegada, des del meu punt de vista, òbviament, hem de tenir esperança i viure, però aquesta aposta contínua pel futur, per la confiança de que demà serà millor, a vegades és perillosa. Primer, perquè demà no serà millor, i segon, perquè quasi seria millor aprofitar avui per si de cas.
Però potser també, estava pensant que potser, segurament en època d'escènica el tema era un altre, però nosaltres a dia d'avui som una societat acostumada a tenir resposta a tot. I quan ens trobem de sobte que hi ha una cosa en la que no sabem,
clar,
o ens enganxem a l'esperança, o caiem a la depressió, no?
Clar, perquè també tenim una concepció del temps lineal. És a dir, ens hem convençut de que això va a partir d'un punt i va cap a un costat. Això que també ens sembla molt evident, imaginem que ho veiéssim des de fora de la Terra, des de fora de la galàxia, no? De la immensitat de l'univers. Algú que pogués posar-se allà pensaria, aquest granet de sorra que dona voltes aquí, de veritat es creuen que van començar un punt i caminen cap a un altre? Això és nou i és una miqueta soberbi, no? Per tornar de nou als clàssics, Escipió, quan va als romans, les seves guerres eternes contra els cartaginesos, diguem-ne, i Escipió és l'últim, que ja va a Cartago, i la crema, no deixa pedra sobre pedra directament. És el moment del seu màxim triomf. Uh-huh. Està veient com Cartago està cremant. Llavors explica l'historiador que estava al seu costat que quan ve a veure allò va plorar, d'acord? I clar, ell que se li va apropar diu, per què plores? Diu, i va dir, perquè un dia Roma cremarà igual. És a dir, la idea aquesta de que no anem d'un lloc a un altre, sinó el temps no és lineal, no avança, sinó que simplement dona voltes, és com les estacions, no? Això és el que ha imperat a llarga història. Nosaltres, en canvi, ens hem imbuït en aquesta idea de que el món avança, perquè la idea de progrés, pensem, és la idea de que el món avança cap a una direcció, perquè té un fi, però si no progressaríem, simplement ens mouríem, no?
Clar.
Home, sí, però no. Òbviament, el que canvia és la tècnica, i és això que tu dius, que perquè hi ha una altra qüestió que ha canviat de la modernitat, que és la tècnica. Nosaltres pensem que tot es pot arreglar perquè hi ha una cosa màgica que es mou contínuament i que canvia tots els problemes. I, a més, ens dona una falsa idea de poder. Jo sempre explico el mateix. Jo, quan deixo aquest programa, m'aniré a la meva casa, li donaré un botó i s'engegarà la llum, no sé a quin preu, però s'engegarà la llum, li donaré un altre botó, s'engegarà l'ordinador i podré començar a treballar. En realitat, jo no en sé res de per què quan li dono el botó s'encén la llum. I molt menys per què quan li dono a l'ordinador això escriu i em puc connectar amb un senyor de Tailàndia. Mm. Però ho faig. És la tècnica, aquesta cosa meravellosa que fa que nosaltres pensem que sabem molt i que això avança quan en realitat no sabem res, no? És una cosa que està al nostre alrededor, no? I tot això és la modernitat.
Posats a saber o no saber, sabem pensar?
Bueno, jo diria que hem viscut moments millors que l'actual.
No? És que t'ho anava a dir abans, perquè quan estaves parlant de la història del pensament, clar, la meva pregunta és, en aquest moment de la història, o com passarà la història, aquest moment, no?
Doncs, des del meu punt de vista, ara això soc pessimista, com un moment molt oscur. En primer lloc, perquè avui dia s'ha imposat la idea, no es vol saber si no tindrà raó. Que sembla el mateix, però
és molt
diferent, no?, en aquest sentit. Jo sempre ho explico amb una mena d'acudit, però que jo crec que té la seva realitat. Jo sóc un filòsof. Si jo hagués nascut a l'edat mitjana, probablement, com a la majoria de filòsofs, m'haguessin perseguit per heretge, de fet, pensem que el propi Sant Tomàs, que és, al final, l'ortodoxia absoluta de l'Església Catòlica, va morir anant pensant que l'anaven a fer un judici d'heretgia, és a dir, que al final quan tothom passava, diguem-ne, pel tribunal. I això, érem terribles. Un moment, a mi m'agradaria viure a la edat mitjana, encara que m'acusessin d'heretge. Per què? Per què acusaven a la gent d'heretge a l'edat mitjana? Perquè el que deien els filòsofs, el pensament tenia una importància. Era tan important que depèn del que diguessis o el que pensessis, anaves cap a dintre per si dir-ho, et podien cremar. I clar, això estava malament, però el pensament era el més important. I això movia. En canvi, avui dia, jo aquí a la ràdio puc dir qualsevol vegenada respecte al pensament. Perquè hi ha una llibertat brutal? No. Perquè en realitat, desgraciadament, a ningú li importa el que diguem-ne els filòsofs i el pensament de veritat. O sigui, no, que ara vivim, per exemple, moments convulsos a la política, no? I ella em pregunta, però què passarà? No passarà res. Per què? Perquè no hi ha pensament. És a dir, per exemple, perquè hi hagués la democràcia occidental, liberal, burgesa que tenim actualment, va haver-hi la Revolució Francesa. I la Revolució Anglesa, primer. Però perquè hagués aquestes revolucions, primer va tindre que haver-hi el pensament il·lustrat. És a dir, primer hi ha un pensament filosòfic profund i això produeix un canvi polític. Hagués la Revolució Bolchevique a Moscú, primer va tindre que haver-hi un moviment de pensament marxista que es va desenvolupar durant anys i que va produir, al final, aquesta acció. El problema del segle XXI és que no hi ha pensament. I per això no hi ha alternativa política. Hi ha ideologies, hi ha lluites pel poder, però no hi ha cap alternativa intel·lectual nova. Per què? Perquè avui dia la modernitat, amb això que deia la tècnica, només ens medeix pel que produïm, pel que fem, pel que serveix mecànicament per alguna cosa. Amb la qual cosa, clar, la filosofia, de fet, a totes les universitats està desapareixent, les filosofies, a l'ESO, als instituts, etc, com una cosa que, total, només serveix per pensar, no? No perdrem el temps amb aquestes coses, quan podem, jo què sé, utilitzar una maquineta, etc, no? I això provoca que hi hagi... Fixem-nos, ens n'anem una miqueta al tema, però fixem que avancen els suïcidis. Vivint, com deia Dickens, al començament de la història de dos ciutats, que comença dient era el millor dels mons possibles, era el pitjor dels mons possibles. És a dir, vivim un moment d'absoluta alegria tecnològica, mai hem viscut tant, i també d'un punt de vista material com ara, però el nivell de patiment existencial probablement és el més gran de tota la història. I té que veure amb això. No hi ha pensament, no hi ha ètica, només hi ha què fer i què produeixo.
Vàries coses em venen al cap. Eh? Una és que, efectivament, en la que s'apaga el llum, tot això desapareix. És a dir, som una societat que viu sent una esclava absolutament de l'endoll.
Clar.
El dia que no hi ha llum, no tenim absolutament res. I ens trobem amb qui som. I amb la poca, segurament, amb la poca evolució personal que hem fet sobre aquesta qüestió. El silenci ens horroritza en moltes ocasions, no? O sigui, arribem a casa i el primer que posem és la tele.
La tele, que hi hagi,
o la ràdio.
Que hi hagi soroll.
Que hi hagi soroll, hi hagi soroll, no? Per evitar, efectivament, el trobar-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha una cosa que a mi, llegint-te, en realitat, no? M'ha agradat molt, no? Quan deies, tot això que fem, en realitat, són substituïbles.
Clar.
Si no ho fem nosaltres, és a dir, si ara mateix estem en aquest programa, i en lloc d'estar tu i jo hi ha dues persones més, doncs no passa absolutament res. Clar. Si en lloc d'anar amb un determinat taxista anem amb un altre, doncs no passa absolutament res. Amb l'única cosa, i és cert, que som únics, és el nostre pensament.
Efectivament. Però és aquesta dualitat. Jo sempre explico, però quan la primera vegada que m'ho vaig explicar a la universitat em va fer gràcia per qui m'ho va explicar, no? Perquè m'ho va explicar un gran savi, que a més era monjo de Montserrat, d'acord? I parlava d'això, que és la filosofia i tal. I ponia un exemple que feia gràcia perquè pensava, no sé molt bé si el monjo sabrà molt bé d'això. Però bé, em posava l'exemple de que tu estàs amb la teva núvia, esteu allà, un petó, etc. I llavors tu comences a pensar... Estimo aquesta dona. Què és estima? Què és l'amor? Clar, si comences a pensar i comences a alabar-te, probablement la novia et dirà, ep, que estic aquí, no? És aquesta dualitat de l'home entre actuar i pensar. Però, ull, com tu dius, vivim en un món en què tot es converteix en una eina per alguna qüestió, amb la qual l'home es converteix en un engranatge absolut, sempre, de pura producció, i clar, com un engranatge és substituïble per un altre, que ho podrà fer millor o pitjor, però la màquina continuarà funcionant exactament igual. Només som realment humans quan deixem de fer-ho tot i fem el més important, que és pensar, que és, com tu deies, escoltar-nos a nosaltres mateixos. Pascal, el gran Pascal, deia el gran problema dels homes és la seva incapacitat per estar a soles amb si mateix en una habitació tancada. Diu, clar, això és molt difícil, perquè t'obliga a pensar en tu mateix, en el sentit... Perquè, clar, si, al final, quina és la funció de la filosofia? La primera pregunta de la filosofia seria per què existeix alguna cosa i no el no-res, que seria el normal.
Uh-huh.
Però, clar, la contestació a aquesta pregunta en realitat parla de l'única pregunta important, que és quin sentit té la vida. I quin sentit té la vida per cada un, no? Individualment, clar... És una pregunta amb una resposta difícil. Però l'home que no se la fa sí que és pràcticament impossible que tingui una vida realment humana i plena, no? en aquest sentit. Per això Sòcrates, diguem-ne, el món occidental és com és per Sòcrates, i nosaltres, jo estic aquí perquè va haver-hi Sòcrates. Sòcrates deia, home, una vida sent autoexàmens, sense cada dia pensem què hem fet amb la nostra vida i quin és el sentit de la nostra vida, no val la pena viure-la, perquè no és la vida d'una persona, és la vida d'una altra cosa.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, i això és molt important, eh? Perquè, clar, fixa't que vivim en temps que a mi em posen una miqueta nerviosa, que són temps, per exemple, d'autoajuda. Sigui feliç, si vostè vol, pot. No, és que, veus, tot és mecànica. No. Tirem una miqueta cap enrere. Comencem primer per pensar què és la felicitat, què vull, quin sentit té la meva vida, no? No, diguem-ne, qüestions fàcils per fer, continuar. No. Necessitem parar-nos i... Sobretot, l'home, per omplir el buit existencial, necessita escoltar-se a si mateix, que és una cosa que ara... No passa perquè, a més, també diré que ens dona molta por. Sí, escoltar-nos a nosaltres... Perquè en la majoria de vegades, si ens escoltem a nosaltres mateixos, descobrim que no tenim ni realitzem la vida que volem. I clar, com tu deies, preferim posar la televisió o la ràdio.
Però perquè,
clar...
segurament, perquè acabem volent una vida plena de totes aquestes altres coses de les que estàvem parlant fa un moment, entenent que des d'aquest punt de vista... Jo recordo una vegada una conversa amb unes quantes persones que em van fer una pregunta que jo vaig respondre, i a dia d'avui estic completament horroritzat de la resposta que vaig donar, i en aquell moment... I em van mirar, efectivament, com dir, però què dius? Perquè em van dir, si poguessis, en què canviaries? I vaig dir, jo no vull canviar en res. I clar, allò que en aquell moment... Perquè jo era una persona molt satisfet de la feina que tenia, de com estava, de tota la història... De sobte em vaig adonar de l'absoluta borrada... Però m'ha costat temps, perquè, clar, no, alguns són més lents que d'altres, no? I a mi els socràtics em van destrossar en el seu moment. Però realment, clar, estem molt enganxats a la idea que tenim de nosaltres mateixos i el, efectivament, conèixer per tirar endavant, millorant-te tu com a persona.
Clar.
Això ens costa molt.
Es costa molt, per això et deia que jo tinc la impressió que ens dona por, que ens fa recular i preferim fugir cap endavant, és fer coses. Vivim en el món de que hem de fer coses contínuament, no? En aquest sentit, tu, també poso sempre el mateix exemple, jo què sé. Si, les vacances, ara perquè ha hagut el tema del Covid, etcètera, però en termes generals, si m'ho em pregunten què he fet de vacances, quasi em dóna vergonya dir res. He de dir, he pujat 5.000 muntanyes, he anat a no sé on, he corregut 2.000 quilòmetres, perquè s'han de fer coses, sembla que així s'aprofita la vida. I és el contrari, perquè quan no parem de fer coses, som un engranatge i el temps passa. En realitat, el millor que podem fer és això, pensar, meditar, veure quin és el camí que necessitem i reflexionar sobre el home, que hem viscut, no?
Deixa'm dir-te, Antonio, que en un moment donat te'n vas a un lloc meravellós i et dediques a pensar en un lloc meravellós i està bé, pots combinar perfectament una cosa i una altra, no?
El que passa que fixa que probablement si anem a un lloc meravellós amb una vista extraordinària, veurem que de les 100 persones, 99 estan mirant el mòbil a veure què han rebut en Twitter e Instagram. És a dir, perquè clar, fins i tot que vivim en un món en què ja ni tan sols, ja no la intel·ligència, sinó el sentiment, no és important sentir, sinó sentir que estem sentint. És a dir, apartar-nos i posar la foto, amb la qual de nou perdem la realitat. És a dir, estem en realitat tan acostumats a viure, em sembla que és alguna cosa tan normal i vulgar, quan és una cosa increïble, extraordinària i única, que no li prestem cap atenció, no? És com si anéssim un tren sense mirar per la finestra, no? Perquè em sembla que... I això, s'acabarà. I bé, que existim, que vivim, és meravellós. Som éssers únics i intel·ligents. Ostres, no podem deixar tot això sense donar-li un gruix, no? Sense mastegar la vida de quan en quan. No dir que ens fem monjos en una cova, no? Hi ha nivells, podem viure la realitat, però es pot viure a un altre pas, i això, viure de veritat, no? Que és en realitat l'única obligació que té un ésser humà, no? En sentit, i viure el més plenament possible. En aquest sentit, perquè és el que som, certs racionals.
Ho deies, que estem acostumats a les coses, ens acostumem, fins i tot dius, ens hem acostumat a viure, i estem tan acostumats a viure que no valorem realment el que és la vida, no?
Clar, és aquesta qüestió, no? En el sentit que no hi ha res més extraordinari. Lo normal, lo lògic, des d'un punt de vista filosòfic, seria que no existís res. És a dir, per què ha d'existir el món? Per què ha d'existir l'existència? El normal seria el no-res. Hi ha un miracle, algú pot veure'l d'un punt de vista religiós, un altre punt d'un punt de vista materialista, però això és increïble. La nostra obligació és aprofitar això. Vol dir això que hem de ser enginyers o hem de ser premis Nobel? No. Cadascun, al seu nivell, ha d'aprofitar la vida, és el que deia, mastegar-la, no deixar-la passar simplement com mirar com qui passa una tarda veient una pel·lícula. No, ens mereixem alguna cosa més.
Antonio, quan, no sé, vas a un dinar, presenta-lo a algú, i et diuen, tu, què fas? I tu dius, jo sóc filòsof. Com reacciona la gent?
Bueno, sempre em pregunten.
Per a què sirve, no?
Clar, no, saps el que passa? Que, clar, quan, jo dic, sóc paleta, ningú em dirà alguna cosa. Jo dius, soc enginyer, no? Però quan dius filòsof, per què et dediques a la filosofia? No? Per què serveix? I tornem al principi del que parlàvem. Gràcies a Déu, la filosofia no serveix per res, perquè les coses importants de la vida, en realitat, no estan afegides a aquesta, diguem-ne, conversió en eina que dèiem. Jo comparo la filosofia amb l'art o amb el joc. És a dir, les coses que tenen un fi en si mateix. El nen que juga, surt amb els amics a jugar a futbol, no surt a jugar a futbol perquè vol millorar la seva forma física, ni perquè vol aprimar-se, ni perquè... Perquè el seu regal és el joc en si mateix. S'està disfrutant. La filosofia és això.
Tinc la sensació que aquest raconet cada setmana serà el nostre joc, serà el nostre regal i serà la nostra manera d'aturar-nos un moment. Ja els he dit abans, un cafè, pugin la ràdio, un cafè o el que sigui ara, a veure si diran que m'estic convertint aquí en el... Bona persona, prenguin vostès el que vulguin. Però escoltin, perquè escoltar... L'altre dia, mira, ja sé que ho he repetit diverses vegades i tinc menys d'un minut, però l'altre dia Josep Cuní va dir una cosa que a mi em va impactar. Va dir, vivim en una societat en la que hem acabat pensant que la suma de dos monòlegs és un diàleg.
Efectivament.
I això és terrible, de veritat que és terrible. En fi, Antonio, ens has d'ajudar molt, eh?
No, home, ha sigut un plaer i aquí em teniu.
Hem de ser millors persones gràcies a tu.
Ho intentarem.
Gràcies, Antonio.
Gràcies a vosaltres,
un plaer. L'Antoni Fornés, a partir d'avui, tots els dijous, aquí al Tot anirà bé. Ara, quan dic això, no sé què pensar. Ara m'ho estic relevantejant tot.
No, avui sí que anirà tot bé.
Avui sí, fantàstic. Vinga, que ens aturem un moment, són les 5 de la tarda i de seguida recordarem el per què aquest programa es diu Tot anirà bé, aquí a Ràdio Estel. Fins ara.